Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Aquest dijous en parlem. Aquest dijous, a partir de la una del migdia, vine a la plaça de Dalt. Comentem, suggerim i compartim en una tertúlia on els oients també teniu la paraula. Plaça de Dalt. Aquest dijous a la una, a l'Hora Móra d'Ebre. La tertúlia. L'Hora Móra d'Ebre, amb Eduard Pino.
Doncs ara mateix és la 1 i 25 minuts i seguim avançant al magazín de l'Hora Móra d'Ebre. Avui és moment de tornar a la plaça de Dalt. I és que una temporada més també torna a la graella d'aquesta emissora a la plaça de Dalt. Aquesta temporada amb algun canvi, com poden comprovar, la primera és l'hora, continua això sent dijous, i també la periodicitat d'aquest espai, que també canvia. No obstant, el que sí que fem avui és donar el tret de sortida a la plaça de Dalt d'aquesta temporada aquí a la ràdio. I si se'n recorden, la temporada passada les nostres col·laboradores, el nostre col·laborador, doncs van proposar fer el primer programa de la plaça de Dalt de la temporada precisament des de la plaça de Dalt, aquesta emblemàtica plaça de Móra d'Ebre. Així que allà els tenim, juntament amb l'Adriana també. Hola, Adriana, amb qui estàs avui?
Hola a tothom, efectivament, encetem temporada i ho fem, tal i com deies, Eduard, i com vam prometre, des de la plaça de Dalt, i m'acompanya en aquest moment la Rosa Grau. Molt bon dia, Rosa, benvinguda.
Hola, bon dia.
També tenim el Miquel Pérez, benvingut de nou a la plaça de Dalt, avui des de la plaça de Dalt.
Ben hallat, sí, bon dia.
També ens acompanyen la Rosa Maria Hernández, que torna a la plaça de Dalt, s'incorpora de nou en aquesta nova temporada, en aquest canvi d'horari. Benvinguda de nou, Rosa Maria.
Moltes gràcies.
I la Mercè Valls, que també la tenim en aquesta plaça de Dalt, no podia faltar.
Pues sí, molt bon dia a tothom i benvinguts tots, i ens tornem a trobar. I aquí avui, com dèiem, a la plaça de Dalt.
A la plaça de Dalt, i hem aprofitat, Eduard, per fer el vermutet i tot. Ja estem a punt per xerrar i tenim molts temes en cartera. Si et sembla, comencem una mica repassant com us ha anat l'estiu. Ha anat bé?
Molt bé, molt bé. Vull dir, hem passat un estiu bo. El temps potser no ha acompanyat, però bueno, bé, les festes, la festa major molt bé, Móra Morisca bé. Jo trobo que enguany ha sigut fantàstic, l'activitat ha sigut bona. Vull dir que felicitats a tots els que ho han fet.
Pues sí, me ratifico en les paraules de la Roser, que els que fem una mica de jornal de vila podem estar contents perquè les activitats d'aquest estiu han sigut tot un èxit. Jo personalment he estat per una mica per França, he anat a vigilar els calés que tinc amagats per allà, a veure que no se los emportin els bancos francesos, que també són finos.
Ja se't nota que estàs així una miqueta més.
I bueno, pues molt bé, estic molt content de tornar a estar aquí.
Vosaltres, Rosa Mari, Mercè, alguna cosa que afegir abans d'entrar en matèria?
Sí. Jo molt tranquil·lament, molt bé, llegint.
Important llegir.
Molt important llegir. Mirant les activitats que s'ha fet al poble, que se n'han fet unes quantes, les festes majors, la Móra Morisca. Moltes coses bones de les festes majors. El pregó de festes va estar molt bé aquest any. Tothom m'ho ha dit, jo no hi era, però ho vaig sentir per Ràdio Móra, que consti. I va estar molt bé.
Ho ratifico. Sí, jo hi era i va ser fantàstic.
Molt bé. I aleshores també molt bé els focs artificials. Encara que sé que a Móra, si no hi ha focs artificials, pues la gent se queixa, van ser preciosos, però jo també penso, ho sento, he de fer una petita crítica.
Home, si no seria la Rosa Mari.
Clar.
Si no, ja fallaria jo.
I jo penso que en moments de crisi tanta ostentació... Mira, sé que són les festes i sé que s'ha de fer, però també penso que són moments de probablement no gastar tant. I una cosa que la dic cada any, i és que ho sento perquè ara els bars s'emprenyaran en mi, però Sí, però sempre surto en el mateix. I és que unes festes on s'hi posi, que hi ha, que la gent té que anar... bueno, evidentment, qui vulgui anar, però se fa begudes de cerveses per tot arreu. És dir, que tot està enfocat cara a la beguda. Això me sap molt greu, perquè no és per la gent gran. Si fos per la gent gran, cada qual que faci el que vulgui. I allà ell, amb el que li pugui passar. Però és que així... el que es fa és apropar a la gent jove l'alcohol. I a mi això em sap molt greu.
Tinc que dir la Mercè però... de tot plegat.
Bueno, jo quasi bé, després de tots, ja no em queda res a dir, només que ratifico que he passat l'estiu aquí a Mora, molt bé, i llavors que he acudit als actes de... que s'han fet. Jo, discrepant de la Rosa Mari, jo crec que se pot retallar d'altres llocs, però dels focs no. Per mi és una cosa que, bueno, és el punt culminant de la festa major, així com el pregó és l'inici, i sense el pregó no hi ha festes, i els focs és la culminació de les festes majors. Que retallin d'altres coses, que es facin menys coses, però que el pregó i les festes són intocables per part meva.
I jo penso, que, com deia ella, la Mercè ara, que n'hi ha tres hitos a les festes de Móra d'Ebre, les festes majors. Una és el pregó, l'altra és la festa del riu, i l'altra són els focs. Sí. I de los focs nos venen gent de tota la comarca i de l'estranger, diria jo.
A més, aquest any han sigut...
I contestant a la Rosa Maria, diria que hi ha un dit aragonès que diu que más vale un gusto que 100 panderos. Aquel baturro que feia panderos i passava el pont de pedra a Saragossa i li va caure un pandero i surava. I llavors li va donar tan gusto que va començar a tirar los panderos que portava. I un senyor va dir, però home, que aquí tota la feina l'està llançant al riu. Diu, sí, más vale un gusto que 100 panderos.
Bé, jo hem fet una mica el repàs, aquest comentari obligat, no?, de com era l'estiu, les festes majors. Seguim parlant, en aquest cas, de cultura, perquè aquest any és molt important per Móra d'Ebre. Celebren els 125 anys del naixement de Julio Antonio i sembla que ara, de cara a finals d'any, a partir d'ara l'octubre, de cara al novembre, des de la Diputació de Tarragona, del Museu d'Art Modern, s'ha posat en marxa aquesta exposició, unes xerrades, i sembla ser que també Julio Antonio tornarà a Móra d'Ebre. Com ho veieu, Roser?
Bueno, pues bé, jo, revisant la història de l'escultor, no?, el morir jove potser no ha tingut la ressonància que han pogut tindre altres, com Frederic Marès, que quasi va viure 100 anys, no?, i era coetani d'ell. I, és clar, ell el moria amb 30 anys i el marxar a Madrid, que això, potser això podríem discutir un altre dia, no?, el fet de per què va marxar, no se'l va acceptar aquí els noucentistes la manera de fer. Bueno, hi ha diverses opinions. Vull dir, això amb el Miquel un altre dia, que ell potser en sap més, ho podríem parlar. Llavors, potser ara, fent-li aquest reconeixement, no?, potser és una manera de tornar a reviure un personatge que, bueno, que va viure per diferents llocs, que va voltar a Espanya, quan va fer els bustos de la raza, vull dir que ho va treure dels diferents llocs que va estar i potser és una manera de, també d'apropar-lo. Jo...
I que sempre es va sentir morenc. I que tenia el seu estudi, tenia un escut de Móra d'Ebre i una guitarra andaluza. Sí. Perquè ell deia que era andaluz, perquè si no, no treballava, no li feien encàrrecs. Si deia que era català, no li feien encàrrecs. Però que sempre tenia l'escut de Móra d'Ebre i en il·lustres artistes es va passejar per Móra d'Ebre, per exemple, con Julio Romero de Torres, es va passejar per Móra d'Ebre i con altres artistes importants. I ell sempre se va sentir molt morenc.
Clar, jo crec que el guapo de reconèixer aquests personatges, i és una de les coses que potser a l'escola ha faltat, tu que ets mestre, de que quan estudies escultors, pintors o escriptors, de relacionar-los amb la gent de l'època, no? De dir, era amic del Valle Inclán, era amic del Pío Baroja, sopava, era amic de Gregorio Marañón, perquè llavors, si tu expliques l'època aquella, literàriament com era, i llavors veus que era amic d'aquest pintor, d'aquest escultor, jo crec que els crius això... els hi seria com a més fàcil aglutinar tot aquest saber, no? I bueno, tenim un home de Móra d'Ebre que es va relacionar amb l'èlit literària de...
Sí, bueno, hay que veure que tot el que és la generació del 98, tots els escritors de la generació del 98, jo estic preparant un article per la revista La Riuada que sortirà, esperem, abans de fin d'any, dedicat al 125 aniversari de Julio Antonio, i on estudio una mica la relació entre els escritors, no solo escritors, sinó també altres artistes d'aquella època del 98, de la generació 98 i que con los que el seu estudi era un lloc de tertúlia de la generació 98. I a part d'això, pues, no sé, jo és que sóc un enamorat de la obra de Julio Antonio, i la llàstima és el que deia la Rosé, que va morir molt jove. El tenir que marxar d'aquí va ser qüestions familiares, i luego, com deia abans, en Madrid dir que era català significava no treballar. I llavors que pues el dia se posava el sombrero cordobès i deia això i ja està, però ell sempre es va sentir molt català i molt morenc.
Primera Mercè, després a Rosa Mari, què en teniu a dir? No, és igual, respecte?
És igual. Pues jo estic molt contenta de que al final se li faci un altre reconeixement aquí i se'l situï el que ell es mereixia i se'l reconegui en la seva pròpia terra.
Esperen aquesta exposició.
Sí,
que
sí.
Jo, si us sembla bé, quan obrin l'exposició, després d'anar-la a veure, li podem dedicar també una plaça de dalt profundament en aquesta exposició a Julio Antonio.
Dia 19.
Dia 19. Quina hora saps, l'hora?
Encara, esto no es cosa de la Riuada ni
sinó que és cosa de Diputació.
Nosaltres de la Riuada vam estar en esta exposició en la inauguració allí en Tarragona, al Museu d'Art Modern,
sí.
I és una exposició que val la pena de veure-la,
perquè
inclús a los que conozcan la obra de Julio Antonio ya la hayan vist al Museu d'Art Modern, s'exposen obres que estan, diguéssim, a los sótanos, que no estan exposades,
que no estan,
i que és molt interessant de veure. Per exemple, un bofetó del busto de Goya, del que parlava jo en el programa.
Sí, vam anar-hi amb tu a veure l'exposició aquesta.
Rosa Mari?
Sí. Jo me voldria potser centrar una miqueta més en Mora, en tot el que s'ha fet després, perquè precisament aquí se li va fer un homenatge a Julio
aquí
Antonio.
Aquí mateix el tenim, aquí davant.
Tenim aquí enfrente, tenim el busto del Julio Antonio, que el va fer el cosí seu. Però és que, a més, ara estàveu parlant de que s'hi va anar a Madrid. Bé, però és que a qui mor, en realitat, en aquell moment, no hi havia res. O tenia que anar a Barcelona o havia d'anar a Madrid. I no només va estar a Madrid, sinó que va estar a altres llocs. Fins i tot va estar a Itàlia, ell. I a Madrid, en realitat, al començament, tampoc no va tindre gaire fama, no se'l coneixia gaire. Quan se'l va començar a conèixer va ser quan ell va fer el museu, el mausoleu a Lemonnier, que aleshores se va fer una exposició d'allò, i la gent, quan va veure el que ell havia fet, se va impressionar moltíssim. I fins i tot els escriptors de l'època, com Ramon Pérez de Ayala, escrivien com els havia agradat el que ell havia fet. Jo me'n recordo perfectament que el 1969 aquesta obra va estar a l'Institut de Mora d'Ebre. I a mi em va produir un gran impacte. La mare està en bronze, en bronze, i el fill està en marbre blanc. És una de les obres
més
importants.
Penseu que esta vegada va ser l'última que el mausoleu Lemonnier va estar fora del museu, perquè llavors ja la van entrar dins del museu.
El
senyor Ricomà, que va fallecer ja, era l'oncle de l'actual directora del Museu d'Arte Moderno, i va dir que van aprofitar la grua d'unes obres que havia al costat, la pluma, per entrar-la allà al museu, i ja no s'ha vellugat d'allí. I quan entres allí, impressiona.
Sí, sí.
Impressiona de veure-la.
És preciós.
I, a més, el curiós que en dia Rosa Maria, que, de fet, va estar començar a conèixer precisament uns dies abans de la seva mort, perquè hi ha fotografies en les que està presentant l'obra del mausoleu Lemonnier a los Reyes, entonces Alfonso XIII, i ell ja està molt demacrat, i a los pocos dies va morir en la Clínica de la Luz. O sea que, com a la majoria dels artistes, se li va reconèixer després de mort.
Ens queden molts pocs minuts de programa. Fem això, dedicarem un programa en exclusiu a Julio Antonio, invitarem també a qui vosaltres vulgueu, que per això la plaça de dalt és vostra, però abans de marxar, un minut cadascú, quina és la vostra opinió que us està generant, perquè és un tema que també s'està debatent a les places, als carrers, aquest contagi de l'èbola, aquest cas que ha aparegut a Espanya i que és el primer que s'ha contagiat fora de l'Àfrica, en aquest cas. Quina és la vostra opinió, ràpidament, cadascú?
Sí, no és el primer que s'ha contagiat fora de l'Àfrica, sinó que també n'hi ha hagut un, penso que als Estats Units, però de totes maneres és que en primer lloc, quan vas escoltant les notícies, perquè nosaltres aquí només podem saber el que escoltem dels altres llocs, jo sí que he escoltat moltíssim la cadena SER, la Hora 25, on ho han explicat molt bé l'Àngels Barceló, i llavors te quedes astorat de lo malament que ho han fet. És dir, que no han seguit els protocols que marcava l'OMS, i això és gravíssim. I quan te surten les persones que treballaven allí i diuen que a ells no se'ls va explicar com s'havien de posar els vestits, que, a més, necessitaven una altra persona perquè els ajudés a posar i a traure, i que resulta que aquella persona no la tenien allí, que, a més, surt el de Sanitat del Govern de Madrid i que diu que ella probablement se va infectar amb el guant intern, quan després expliquen que el guant intern no pot tindre cap virus perquè està dins i perquè, en teoria, se'ls ha d'arruixar cada vegada que es trauen una peça, se'ls ha d'arruixar en clor o en aigua de clor, i llavors la de dins, en teoria, no ha de tindre res, dius, bueno, què estan fent aquests senyors? A més, quan expliquen lo de l'ambulància que portaven ella, que anaven tots sense protecció i d'un costat a l'altre de Madrid, bueno, dius, i llavors resulta que el govern central, quan me penso que era Alemanya que va tindre el primer cas, va dir que els ajudaria. Pues, pobres, sort que no els hi van fer cas, sinó ara tenim més Europa infectada.
Bueno, és una situació complicada, i a mi em sembla que també a la gent se l'ha espantada molt, i hem de tindre de pensar que és un contagi per sèrums, és a dir, has de tocar algú humit d'ell, vull dir que no ens pot passar com una altra cosa vírica, vull dir que amb això també hem de tindre el cap clar, que s'han fet les coses malament, evidentment, però també pensar, i això ho comentàvem abans a microtancat, i és de que ara estem alarmant-nos molt per això de l'èbola, però pensar que es moren 4 o 5 vegades més gent de malària, però com que no estan aquí, la gent no ho té en compte. És dir, que posem-nos les piles i a veure si ho contemplem també, la gent que es mor de malària.
Sí, doncs jo penso que s'han fet les coses molt malament, perquè de la manera... va sortir una doctora que havia vingut d'allà on van vindre, o sigui, que està allà on havien vingut els malalts aquests, o sigui, els que van morir, i va dir que allà se'ls prepara com a mínim 6 mesos per posar-se i treure el tratge. O sigui, que els protocols aquí se'ls han passat per la màniga, i ara resulta que li volen donar la culpa que sigui ella mateixa la que s'ha infectat, en quan s'ha obrat tan malament. Ja vam començar des del primer moment, se'n va anar a casa, ningú li va fer un seguiment a aquestes persones, se va portar amb una ambulància que va estar treballant amb 5 casos més i poden també estar infectats. Després allà es va atendre amb un box normal i corrent i es va traslladar, llavors sí, amb una persona que té dècimes després d'haver tractat amb uns malalts aquests, i a més tot el protocol, si allà estan 6 mesos per ensenyar-los a portar els trajes i com se'ls han de treure, com se'ls han de posar per mirar de no contagiar-se, aquí van estar 60 minuts. O sigui,
hem d'anar acabant ràpidament, jo, Miquel, que ens queda molt poc.
Jo seré molt breu, molt breu. A mi tot això me fa pensar que, a més que som un país de pandereta, per no dir que menys que un país de pandereta, no arribem ni a tercer mundista, tenim uns dirigents que, com en l'edat mitjana, ens consideren com sers de la gleba. Quan ells parlen d'espanyoles o de ciutadans, jo penso que consideren que espanyols i ciutadans són aquells que tenen una renta alta, perquè, vamos, tal com estan tratant a la generalitat de la gent, penso que nos tratan com aquells servos de la gleba de l'edat mitjana, que los compraven, los vendien, los mataven i feien el que els donava la gana con ellos. Ara, també penso que tenim el que hem triat, res més.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots, a la Mercè Baix, la Rosa Maria Hernández, el Miquel Pérez i la Rosa Grau, per haver-nos acompanyat avui en aquesta plaça de dalt tan especial amb aquest nou inici de temporada, i també agrair a la pastisseria Fucho i al Bar de Porte que ens han permès situar-nos aquí a la plaça de dalt, ens han ajudat, i a l'Andreu Prunera, que el tenim també aquí a la producció amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i fins d'aquí 2 setmanes.
Això, ja està molt bé aquí, eh?
Bon dia.
Bé, doncs, i fins aquí la primera edició de la plaça de dalt d'aquesta temporada. És la 1:44. Nosaltres anem acabant.